Benvingudes i benvinguts una setmana més a De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboidia.eus. En el programa d'avui tindrem en Josep, que algú potser recordarà d'alguna col·laboració que ja ha fet amb nosaltres en altres temporades. Però si no, no us preocupeu. El coneixereu mentre presenta la seva nova secció, la comunitat catalana a l'exterior. Recuperarem el programa on la Georgia ens parlava de Joseba Sarrinandia. I per finalitzar, descobrirem els carnestoltes d'Onano. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
La comunitat catalana a l'exterior, amb Josep Sancho.
Aupa, i què passa, nen? Molt bones, sóc Josep Sancho, potser em coneixeu d'altres vegades. Hem estat aquí a Bilbo Irratia parlant de la Xalaparta. També em va entrevistar en Cesc per parlar sobre la trobada europea de comunitats catalanes que s'havia celebrat a Londres. I avui arribo per presentar-vos una pròxima secció que tindré el plaer de presentar. Serà una cosa setmanal i parlaré sobre això, sobre el que és la comunitat catalana, sobre les catalanes que vivim fora. Com bé dic, avui és més aviat una introducció. Faré una petita radiografia sota els meus ulls i una cosa bastant personal sobre el que veig jo o el que conec sobre la comunitat catalana actualment a Euskal Herria. És una secció, avui és un dia que ofereixo una miqueta a mig de memòria. Llavors, si hi ha alguna cosa que m'equivoco, si hi ha alguna cosa que em deixo, m'agradaria molt que m'ho recordéssiu i que entre totes fem comunitat, que aquesta és la intenció. Començaré parlant del Casal Bilbao, Casal Bilbao Kulturelkartea. Primer de tot, dic que és una entitat que ja porta uns quants anys aquí establerta i que no ens hem de confondre pel seu nom, que indica Casal. A dia d'avui, encara no tenim un espai físic. La veritat que és una de les coses que volem tenir des del principi, però fem el que podem i es fa el que es pot, i la veritat que tenir un lloc físic encara no el tenim. El que sí fem són diferents activitats. Una d'aquestes, la que esteu escoltant ara mateix, que és aquest programa, el programa De Mica en Mica a Bilbo Irratia, i que és un programa en català que s'emet des de Bilbao. Que s'emet des del casc, des del centre de Bilbao, per ser més concrets. I en aquest mateix edifici també es realitzen uns cursos de català. Actualment tenim dos nivells, el nivell inicial i el nivell següent a l'inicial. Això ho fem gràcies al col·lectiu Sembatgara, és el col·lectiu, perquè m'entengueu, els de Bilbao, el col·lectiu que gestiona l'Anxoqui, i la veritat que el Casal Bilbao eternament agraïts a aquest col·lectiu. Es fan altres activitats, com ara poden ser calçotades, com pot ser celebrar el tió, i també es fan els Euskobermuts i Catpoteos, que són trobades a nivell bastant informal per conèixer-nos entre les diferents catalanes i catalans. Per tenir tota aquesta informació podeu mirar tant a la web com també al Facebook. Una cosa semblant, aquí a Bilbao és un grup de WhatsApp que es diu Catalans a Bilbao. Fa una feina, podríem dir, semblant al casal, complementària i podríem dir-li una miqueta més informal. Qualsevol persona de Bilbao que vulgui entrar en aquest grup simplement es fica en contacte amb algú que hi és i se l'introdueix al grup i se segueixen les normes, unes normes bastant acceptables. Seguim. M'he començat dient que jo vaig ser ja una vegada aquí que em varen entrevistar per la trobada europea de comunitats catalanes. Les comunitats catalanes diríem que són les comunitats que estan reconegudes per la Generalitat de Catalunya. Es troben dins de la FIEC, la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, i aquí a Euskal Herria, que jo sàpiga, en tenim dues més. Tranquil·les, si tota la informació que vaig dient és molta informació. Avui deixaré anar moltes i després al programa setmanalment anirem explicant i entrevistant a gent tant com de la FIEC, com de les diferents comunitats, com pot ser el Casal, com pot ser les diferents entitats o persones que ara mateix aniré anomenant. Com bé deia, hi ha altres comunitats catalanes reconegudes aquí a Euskal Herria i començaré nombrant el Cercle Català d'Àlaba. El Cercle Català d'Àlaba també dona unes classes de català, té, en aquest cas sí que està constituïda, té un lloc físic on es pot anar a passar-ho bé amb diferents activitats que organitzen, i vull destacar que aquest any el Cercle Català és el responsable d'organitzar la trobada europea. La trobada europea a vegades es realitza fora de l'estat espanyol, en aquest cas es realitza dins de l'estat espanyol. Segurament hi seran presents doncs, gent com del Cercle Català de Madrid, com de la Casa Catalana de Saragossa, etc. I, finalment, aquí a Euskal Herria tenim també a Donosti l'espai Catalunya Topalekua. Realitzen diferents activitats i, com no, també ensenyar la nostra llengua. Com a curiositat, i tal com us he dit que avui el programa és una miqueta personal i una miqueta a la meva manera, com totes les coses que faig jo són a la meva manera, espero que us agradi, doncs dir que ja a mi m'ha arribat informació de que en aquests cursos a l'Espai Catalunya Topalekua de Donosti hi acudien les filles de José Mari Vaquero a aprendre el català. I com que per les que són fora l'esport és quelcom que ens agermana molt, i com que jo no us ho negaré que jo sóc del Barça, tot i que respecto gairebé tots els equips dels Països Catalans, ara us ficarem una cançoneta, ja té alguns anys però és bastant nostàlgica, és una cançoneta de la Trinca que es diu Botifarra de Pagès. Disfruteu.
14 anys de passar gana, 14 anys d'anar fent figa, potser sí que eren molts anys, 14 anys sense una lliga. Un, dos, tres, botifarra de pagès. Quan la cosa no funciona, no ens ve pas de 100 milions. I com que la bossa sona, hem portat a Barcelona les millors cuixes del món. Si tot va millor que abans, gastar duros no ens espanta. Ja ho diem als catalans, que pagant Sant Pere canta, amb permís dels capellans. La senyera ja voleia amb gran eufòria, la tenora llença al vent un cant joiós, recordant un gran moment de nostra història, celebrant un 5-0 gloriós. Sonaren 5 campanades allà a la Porta del Sol, 4 entre les entornades, però encara guanyem d'un gol. Com veieu, qui no es conforma és ben bé perquè no vol. Un, dos, tres, botifarra de pagès. I ara els culers de veritat ens volem gastar els bitllets, comprant llibres, ninotets, pòsters, discos dedicats, pintures i calçotets. Mentre ragi la mamella, ens voldrà fer pel titella, i arribaran a inventar-se desodorant per la xella que porti els colors del Barça.
I ara cantaires ve lo principal, Au, prepareu-vos pel coro final.
Clen, 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 clen. Qual vulgar cor de granotes, ensolcem les teves potes, jugador sensacional. Ja ningú se'ns en pot riure, visca Catalunya, visca el Barça i el Mundial. Catalanistes, juguem-nos, que ara es pot gràcies al futbol. Vida ben fort fins a escanyar-se. Som i serem socis del Barça, tant si es vol com si no es vol, tant si es vol com si no.
Val, seguim aquí. No podem obviar, quan parlem de la comunitat catalana o quan parlem del nostre país, la situació actual. La situació política actual ha fet també que una gran part de la comunitat catalana s'impliqui en política. Una gran part ha començat a implicar-se ara, una gran part s'ha implicat més i una altra part, que tampoc és petita, sempre ha estat implicada i continua implicada. En el cas aquest polític, començaré a parlar d'una comunitat com és la ANC Euskal Herria. Vindria a ser, la ANC té seccions en diferents països i aquí el meu país d'acollida, Euskal Herria, també té secció. Voldria destacar, per exemple, una acció fa molt poc que s'ha fet a Sant Mamés, aprofitant el partit del Club Atlètic de Bilbao contra el Futbol Club Barcelona, en el qual s'ha mostrat la solidaritat, en aquest cas tant basca com catalana, amb el nostre govern, que està ara mateix sent injustament jutjat a Madrid. També fa molt poc s'ha fet una concentració i es seguiran fent concentracions per mostrar la nostra solidaritat amb el nostre govern i amb totes les persones que estan sent perjudicades pel tema, sobretot del referèndum i de qualsevol tema que es tingui a veure amb el procés català. També en el tema polític, en el tema de la lluita, és impossible obviar un grup com és Jaia eta Txarinola. Jaia eta Txarinola, el seu camp d'actuació és bàsicament Bilbao, tot i que també ha actuat en altres llocs, i diríem que és la plasmació real, tant en praxis com en teòrica, del lluita sí, festa també. Jaia eta Txarinola ha servit per donar a conèixer casos repressius als països catalans, com pot ser el cas tristament famós del 4F, i també en diferents lluites, com pot ser també la lluita en contra de l'enderrocament de Can Vies. Jaia eta Txarinola segueix viva, Jaia eta Txarinola mai morirà. Seguidament us parlaré d'un altre grup, un grup que en aquest cas ha establert a Bermeo. És un grup que es diu Somi. És un grup que, fins a on jo sé, estan treballant moltíssim, format tant per persones catalanes com per persones de fora dels països catalans, però, com sempre diem, que estimin els països catalans. Em consta que han fet tant un curs en català a partir de cançons, que és una manera molt bonica d'aprendre el nostre idioma, a partir de la música, i que també que han fet diferents actes sobre la figura d'Ovidi Montllor. Finalment, en aquest tram en el qual parlo de coses relacionades amb la política, voldria anomenar el cas d'Aldarrikatuz. Aldarrikatuz, una paraula en euskera que significa reivindicar, però en aquest cas el col·lectiu canvia la K de cat per una C, perquè per jugar una miqueta amb el visual i el tema de cat, i aquest col·lectiu, a partir dels seus contactes i des del seu nucli formacional, intenta ser un altaveu de l'esquerra independentista, perquè la informació flueixi molt més lliurement i per donar tota la informació correcta. Per dir un exemple, doncs, tema com l'estelada amb l'estel vermell o temes de saber, sobretot, de propagar les idees de les candidatures d'Unitat Popular. Aquest col·lectiu, el de Ricatus, també va fer unes jornades sobre Ovidi Montllor i en aquestes jornades va pujar un grup, una formació que es diu El Diluvi. I el diluvi d'aquesta experiència que varen tenir a Euskal Herria, on varen tocar a Leitxa i també a Bilbao, varen fer una cançó. I aquesta cançó es diu El viatge. I ara l'escoltarem.
El viatge comença amb la fosca matinada, amb el fred de la mitja lluna i el sol que no pensada. 800 quilòmetres són un pam al nostre mapa, dibuixen el nostre entorn. Carreteres sense retorn,
oh, 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 oh.
I rotllaven de les nostres mans raons impreses en fulls clandestins,
oh, 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 oh.
Que encara escrivim no importa on, bona vesprada, arratxa el león.
Doncs aquesta cançó tan bonica, amb aquesta cantant, que la veritat que ho fa molt bé. El Diluvi és un grup doncs, que va començar versionant cançons d'Ovidi Montlló i que ara segueix cantant algunes cançons del cantautor del Coll, però també té temes propis. Una veu, la de la cantant, realment molt bonica i unes músiques molt bones. Doncs bé, ara seguirem ja la tercera i última part d'aquest, diríem, episodi zero de la comunitat catalana a l'exterior. Avui, ara mateix, parlarem de restaurants catalans, perquè la gastronomia també és quelcom que ens apropa molt al nostre país. Els calçots, originaris del Camp de Tarragona, cada cop són més coneguts, com també ho pot ser l'arròs, que és més típic del País Valencià, la crema catalana, la ratafia, és que això és sentir-ho i ja tornar cap a la terra. Doncs bé, aquí a Euskal Herria tenim alguns llocs on podem disfrutar d'aquesta gastronomia catalana. A Donosti, a Guipúscoa, em consta que hi ha dos restaurants. Un és el Via Fora i l'altre s'anomena All i Oli. Després, ja aquí a Vizcaya, a Bermeo, a la mateixa localitat d'on seria el col·lectiu Somi, hi ha un restaurant que es diu A2, on també podem disfrutar d'aquesta gastronomia catalana. I ara, com no tot és menjar tampoc en aquesta vida, us parlaré una miqueta de curiositats de persones que també viuen aquí a Euskal Herria i que potser no estan tan constituïdes com a comunitat, però que no deixa de ser curiós que allí també es parla català. Vull destacar sobretot el cas de Ràtia, on hi ha diverses persones catalanes, amb el cas inclús del poble de Dotxandio, on tenim a la Georgia, que ens fa la secció on ens parla de literatura, i també us parlaré que al nord de Navarra, que això m'ho ha xivat l'Albae, la meva companya de programa de ràdio, també al nord de Navarra tenim una comunitat. Jo, com a part d'aquesta secció, intentaré anar a peu de pista a entrevistar a la gent i, si no, els trucaré per telèfon i ho farem per telèfon, que també a l'hora de la ràdio la veritat que no us en donareu tant de compte. També voldria destacar que a Iruña, a Navarra, tenim una botiga, diria que és la Objeteria, no sé si es diu Objeteria o La Mañueta, però bé, qüestió que és un lloc que ja us he dit ara que desprèn bon rotllo. És un lloc on també podem escoltar poesia catalana, és un lloc que té a veure també en el nostre país. Per anar acabant, m'agradaria doncs a veure si sóc capaç, a veure si em podeu ajudar vosaltres també, de buscar gent de la terra que visqui a Iparralde. Que la veritat que no he tingut encara, amb els 8 anys que porto visquent en aquest país, he conegut molts catalans aquí a Igualde, però a Iparralde no he tingut aquesta sort de conèixer-los. Ja anirem acabant aquest programa número 0, com ja he indicat, recordant també i donant una miqueta de promoció a una gent que ha arribat ara d'Eva, gent just de la meva part del país, just del Camp de Tarragona, i mira, el cap de setmana passat vaig anar allà i hi havia programat un concert d'un grup català que es diuen Demencials. Va ser un concert doncs molt atractiu i avui em vull despedir amb aquesta canció de Demencials. M'ha costat moltíssim fer aquesta secció sense donar records a tothom, perquè la veritat, de gairebé totes les coses que he parlat, hi ha gent a la qual puc saludar i m'ha costat molt, però ara ho faré. Amb aquesta última cançó, que es diu Ebre 1938, la vull dedicar a una persona que encara que a dia d'avui ja viu al seu poble, que el seu poble és els Guiamets, el Priorat, és una persona que ha viscut molt temps fora de Catalunya, més aviat per obligació, no, més aviat no, clarament per obligació. Parlo de la Neus Català. Va ser exiliada, primer a Occitània, després va ser a un camp de concentració nazi, del qual va sobreviure, i actualment, per sort, doncs ja és el seu poble. I aquesta cançó, Ebre 1938, va per totes les persones que no som a la nostra terra, tant sigui per l'exili, forçós, per amor, pels motius que siguin. Va per la Neus i per totes nosaltres. Demencials, Ebre 1938. Fins la propera.
He trobat enmig del bosc una pedra gravada amb el teu nom. Només 15 anys et van fer créixer molt abans del que tu havies somiat. Records de mort, crits i sang vessada, cruel realitat, la que tu t'esperava. Queia la nit desemparat, perdut en el camp de combat. Enmig del foc dels teus companys atrinxerats mentre els sents plorar. Ferides pesen, les són bales creuades. Caduca és tan allunyat de casa. Lluny d'on vas néixer, del lloc on et van veure créixer. Carrers encara molls de l'última tempesta. Tornar a casa el teu desig de cada vespre. El cor dels pares i tindràs lloc per sempre.
Tindràs lloc per sempre.
que aquell forat amb el fusell es va. Joves soldats saps el dolor d'una bala quan t'atrapa el cor. Lluny d'on vas néixer, del lloc on et van veure créixer, carrers encara molls de l'última tempesta. Tornar a casa el teu desig de cada vespre, pel cor dels pares i tindràs lloc per sempre. Lluny d'on vas néixer, del lloc on et van veure créixer, carrers encara molls de l'última tempesta. Tornar a casa el teu desig de cada vespre, pel cor dels pares descansaràs per sempre.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda. En el racó de les lletres d'avui presentarem un poeta i escriptor basc de molta anomenada, en Joseba Sarrañaindia. Joseba Sarrañaindia neix a Iurreta, Biscaia, el 13 d'abril de 1958. Actualment resideix a Cuba, a La Habana, d'on és professor de literatura en aquesta universitat. Joseba Sarrañaindia és poeta, escriptor, assagista i traductor. Té en el seu haver una quantiosa obra i es pot dir que és un dels escriptors més prolífics, distingits i importants d'Euskal Herria. Comencem amb un dels seus poemes. Les coses que no són. Les coses més boniques que podrien ser no ho són. Les paraules més reveladores que es podrien dir encara no s'han dit. La majoria de països són països desconeguts. Quantes coses que no són, quanta gent que no viu. I nosaltres, nascuts en un país que no existeix i que som, per dir-ho d'alguna manera, el que no som. Tot és mancança, ajornament. Tot espera, absència, eventualitat, temps, espai, tot. Tot el que hem de fer, ho hem de fer. El millor poema està per escriure. També les coses que no són, són, perquè la vida es fa de coses que no són. L'any 1985, Joseba Sarrañaindia escapa de la presó on complia condemna per ser membre d'ETA i des d'aleshores viu a l'exili. Darrerament ha reaparegut a La Habana, on havia fixat la seva residència ja fa uns quants anys. A principis de novembre de 2016 es publicà en els diaris d'Euskal Herria que es faria càrrec del lectorat en llengua i cultura basca que l'Institut Etxepare va inaugurar a la Universitat de La Habana, responsabilitzant-se del seu contingut acadèmic i impartint-hi classes. De la seva estança a comissaria ens deixa un impactant poema, El quiròfan. El quiròfan. Fos realment dur. L'ajagueren a la taula nu, de mig cos, de cintura en avall, amb un policia assegut sobre els seus genolls. L'altra meitat, de cintura en amunt, quedava fora de la taula, sostinguda a l'aire. Uns li colpejaven l'estómac, li colpejaven els testicles, li colpejaven el coll. D'altres li pegaven el cap amb una enorme guia telefònica. Els policies, amb sengles cigarretes a la mà, entre amenaces, consells i fum, li cremaren les plantes dels peus, li socarrimaren les engonals i, per últim, apagaren amb parsimònia les quatre borilles en el seu pit. Després començaren a colpejar-lo, gong, 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 amb la guia de telèfons. Va sentir que se li inflava el cap, tant que ja no podia ni respirar. Va tancar els ulls mentre un eixam de nans assaltava el seu cos com si fos un castell. Va sentir ancestrals moviments telúrics en el seu interior i gats morts pels solcs de les seves venes anaven desangrant matinades pàlides. S'aferrà a les urpes d'un ocell sec que s'enlairava cap a la lluna. Una i altra vegada el colpejaren aleshores d'una manera insuportable. I encara avui, en aquest mateix instant, el segueixen colpejant cruel i inhumanament. Membre corresponent d'Euskaltza India, a més d'escriptor, Joseba Sarrera India és un traductor prolífic que ha traduït a l'euskera diverses obres literàries de fins 50 llengües diferents. Destaquen les seves traduccions a l'euskera d'autors com T.S. Eliot, S.T. Coleridge, Manuel Bandeira o Fernando Pessoa. La seva etapa literària podria dividir-se en quatre parts. En la primera ens trobem a un jove sarrerendia que forma part de la literatura basca a través de publicacions avantguardistes com la revista Poig, junt amb Manu Ercilla, Ruper Ordorica, Bernard Lachaga, etc. Llegim un altre dels seus poemes. Temps dolents. Temps dolents per la lírica, Bertolt Brecht. De vegades ens desvetllem sense cap certesa en absolut. No sabem què és bo, què és vell, què és veritable. I en parlar de qualsevol cosa hem d'afegir sembla, a la meva opinió, o crec que, viure és, sens dubte, un exercici d'indigència, com el frenesí de l'ocell que, intentant travessar el fictici cel, xoca una i altra vegada contra el cristall de la finestra. Sabem molt poc del món i de la vida. Anem d'una banda a l'altra ignorant-ho tot i és possible que mai arribem a comprendre molt més. És cert que són mals temps aquestos, tan dolents que quan algú creu recordar i diu «aquells sí que eren bons temps», ningú sap a qui ens refereix. Continuarem vius demà en desvetllar-nos? És difícil viure la vida amb la tensió i l'emoció amb la que mirem una pel·lícula americana. Sembrem llavors d'incertesa i recollim molta perplexitat. Les paraules que escrivim adquireixen gairebé d'immediat un altre significat. De qui és l'error, si és que hi ha error? Som tal volta els nostres propis enemics? Ai, poetes dels mals temps, què podem fer? Què podem obrir nosaltres amb la nostra diminuta clau de la poesia? En la segona etapa, el poeta està pres i parla del seu sofriment i de la tortura que suposà la presó. En la tercera, després de la seva fuga de la presó, els seus temes són l'exili, la pàtria i els records familiars, com en el poema que llegirem. Gairebé a mitjanit arribo a casa. Gairebé a mitjanit arribo a casa, pujo a poc les escales i entro empenyent la porta de fusta. La vara ho deixa oberta? A la cuina, a les fosques, he pensat en ensopegar amb una cadira que us despertaríeu, però tot queda de nou en silenci. A casa esteu tots adormits, em trec la gabardina mullada. A la sala, a les palpentes, m'assec en una butaca al costat de la finestra. Tinc ganes també de treure'm les sabates i descalç, nu, acostar-me a dormir en el meu antic llit ara avui, per després desvetllar-me a l'albada o potser al migdia, com si tota aquesta pila d'anys no hagués existit. No penseu que vinc perquè no tinc cap lloc on amagar-me, o que he vingut en busca de quelcom imprescindible. He vingut com sense voler, sense més, tot buscant una excusa, com diria la meva àvia, si estés desperta, si fos viva. Miro per la finestra. La nit passa lenta com un riu obscur. Escolto el discret tremolor de la vostra son. Crec que jo també m'he quedat adormit. I de cop i volta, un soroll em desperta. És el meu pare, que s'aixeca per anar a treballar i es renta la cara amb l'aigua freda del matí. Deuen ser les 6. M'acosto al passadís i veig la seva espatlla, el seu cabell esblanqueït. Es dona la volta i ve cap a mi amb la tovallola a la cara i passa pel meu costat sense adonar-se de la meva presència. La meva mare també s'ha llevat. Ve pel passadís. Passa gairebé fregant-me encara que tampoc em veu, com si una tela d'aranya li cobrís els ulls. Tinc son, em descalçaria per dormir almenys fins al migdia. Però el riu de la nit ja comença a clarejar i jo haig de marxar. Mentrestant, ha cessat de ploure i el carrer sembla buit, com una fàbrica en un dia de vaga. Em poso la gabardina encara humida i me'n vaig a l'altre món on visc des de ja fa temps. La quarta etapa és més serena i José Basarrena Indía recupera l'humor i la ironia. Es parla també d'una quinta etapa on l'arribada d'un fill podria marcar la resta de la seva vida. Basarrena Indía, a més de treballar els gèneres tradicionals, poesia, narració i assaig, li agrada també experimentar i proposa textos híbrids representatius d'una concepció innovadora de la literatura, com a Ni es naix hemengoa, Jo no sóc d'aquí, traduït al català i publicat per Edicions Polen, on es diu, per exemple... Fer poesia és cercar una veu. Pot cercar-se durant tota una vida i no arribar a trobar-la, o intentar-ho durant molt de temps i topar-hi solament unes línies finals o fregar-la només en qui sap quines ratlles d'unes pàgines per tornar després a la malaptesa. Ens diu també, és un fet fonamental en els àmbits de la ciència, la ideologia i l'ètica. Són nosaltres els que hem d'imaginar les metàfores del món i de la nostra existència, tot cercant el nostre ritme, trobant les veritats i comparant-les amb d'altres. I és que viure és, en gran mesura, anar explorant, un exercici constant de recerca i imaginació. La prosa de Basarrena Indía està plena de metàfores i imatges recurrents, una prosa poètica que incorpora elements fantàstics i referències a llegendes i contes tradicionals que delaten les afinitats de l'autor amb autors com Coleridge, Melville o aboquen escriptors com T.S. Eliot, Cavafis, Zweig, Edgar Allan Poe o els euskalduns Mirande o Bernard Etxepare. Basarrena Indía és un reconegut poeta que mereix un lloc destacat en l'actual panorama literari basc i sobre la poesia ens diu, per exemple, en un dels seus poemes. La causa perduda de la poesia. Poetes del meu país i del meu temps, ja que compartim la manera d'anomenar el món, voldria trobar juntament amb vosaltres el vell sentit ja perdut de les nostres paraules. Qui sap si no haurem pujat per l'escala equivocada fins aquí? Si no ens fixem a la nostra terra ocupada, en els nostres avantpassats, a la nostra marginada llengua, sembla que no tenim pàtria, ni temps, ni idioma, ni cançó, i no els tindrem si no ens els inventem nosaltres mateixos. De qui és la culpa? Potser nostra. I sense més dilació, hem d'actuar contra nosaltres mateixos. Abastem més que la nostra soledat. Deixem que el dia entri a les nostres cases. Obrim una finestra més ampla que la mateixa paret i cantem una cançó de bressol. Llancem a les escombraries les ampolles buides, a les escombraries les flors, la lluna, els miralls i els ulls, i els somnis i els estels, a les escombraries els cors decoratius i les rimes com amor i tujurs, totes les escombraries. Expulsem la brutícia i la pols fins a l'esternut. Alcem graó a graó la desgastada bandera de la nostra raó. Cantem-li una cançó de bressol al nostre país. La poesia no transforma la societat, no té per què fanatitzar ningú, però tractem de trobar paraules a la mida de la nostra comunitat i dels nostres temps, que es puguin barrejar amb el món, amb el segle i amb la gent. Fer poesia no és quelcom extraordinari, sinó un joc banal que consisteix en renovar el llenguatge, en millorar el modus d'enfilar els pensaments, de composar generalment una obra imperfecta, però considerem que és una ocupació tan digna com preparar la llimonada. Cantem-li una nana al bressol buit del nostre país. I sobre la poesia ens diu també: la poesia està morta, però no vaig ser jo. Potser trobeu les meves empremtes digitals sobre el cadàver. Jo m'hi vaig acostar per si de cas, pensant que no havia mort encara. M'heu sorprès amb les mans en el seu cos. Intentava reanimar-la. Quan vaig arribar ja estava a les últimes, sense cap alè. Abans, de vegades, venia a jugar entre els meus peus. Jo mai he tingut la intenció d'ésser poeta. Qui diu que m'ha vist? Només passava per aquí. No sé qui ha pogut ésser. En acostar-me, estava rodejada de gent. Potser la va estrangular algun d'aquests que es diuen poetes. No m'arresteu, no he estat jo. No m'agrada la presó. I com la vareu enterrar? La poesia no cap en aquest fèretre de cirerer. Porteu alguns diaris vells per cobrir-la almenys. Es pot dir que Joseba Serena India ha canviat els camins de la poesia basca amb els seus primers llibres, situant-la en una corrent avantguardista i de renovació contínua, des del dadaisme i l'expressionisme fins a la creació d'una poesia personal i alegòrica després de passar per una senda culturalista. La poesia d'aquest poeta ha estat font d'inspiració per a molts músics i artistes de diferents estils com Ruper Orderica, Miquel Laboa i tants grups de rock basc. Acabem amb un dels seus poemes. La força del mar. Jo ja no tinc força per fer-me la mar. De vegades, tanmateix, m'acosto al port a mirar la gent que s'embarca. Els ajudo a amarrar la soga o a deslligar-la. I estant com estic tan esgotat, em sorprèn que hi hagi gent que vulgui marxar d'aquí o que encara hi hagi qui desitgi arribar fins a aquesta riba. Ai, si pogués recordar aquella força que m'impulsava en tant.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus. L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
I de Resaca baixem una mica més al sud, concretament a Unanu, a l'ombra del Beriain. En aquest poble tenen una tradició molt curiosa, o més aviat, curiosos són els elements amb el que complementen la disfressa. Vestits amb samarreta i calçotets llargs, completament blancs, diversos joves es passegen pel poble amb unes màscares de ferro amb pinta de ser molt antigues. Porten també faixes roges o negres, mocadors al cap i al coll tapant la pell que no porta la careta. Un barret molt similar al que porten les Mairuak de l'Esaka, però que a part de portar totes les cintes al voltant, està recobert de tela i, sobretot, i molt important, porten uns cinturons plens de grans cascabells i campanes anomenats Panpasilla, que els delaten quan van d'un lloc a l'altre. Però si estaves pensant que podies amagar-te quan sentissis arribar els Moshaure o Momoshaure, que així és com s'anomenen, ni t'ho plantegis. Correran darrere teu, o si et veuen a l'altre cantó d'una finestra, escalaran fins a aconseguir entrar a la casa per alguna finestra o balcó. Pel carrer, els veuràs colpejant el personal amb unes barres d'avellaner, d'uns 2,5 metres de llarg, com a mínim. Sobretot a dones, criatures, càmeres i gent de fora del poble. Aquesta tradició va néixer fa segles com un ritual de purificació i fertilitat, tant pel que fa a les dones com pel que fa als ramats. Com sempre, l'Església en algun moment de la història hi va ficar mà i va modificar la tradició, fent que per alliberar-te de la retenció per part d'aquests personatges tan singulars, l'única solució sigui agenollar-te, resar i fer un petó al genoll i a la vara del moixaurre mentre et fan la senyal de la creu. Bé, parlo tota l'estona de moixaurres, però no és l'únic personatge d'aquesta festa. També hi participen els mutus, que van disfressats de dones, amb careta i vara, i no porten cascabells. D'aquí el seu nom, els muts. I també que comentava que l'Església probablement havia modificat la tradició original. Però no és l'únic canvi que ha sofert aquest iote, que és com anomenen el Carnestoltes en el poble, des que s'ha recuperat. Per començar, us he parlat dels barrets, molt similars als de palla però forrats de tela i amb cintes. Doncs, diu la gent gran del poble que quan ells eren petits eren més bonics, doncs eren cònics i amb plomes de gall a la punta, més similars als d'Iturin i Sovieta. Suposo que l'any 91, quan es van incorporar, van creure que serien més còmodes aquests barrets que els cònics. I així, després d'anys de no portar barret, el que porten ara és molt diferent de l'original. Cap al 2015, les noies van començar a participar altre cop del carnaval. I dic altre cop, perquè fa dècades ja hi participaven, però en algun moment es va perdre l'acostum. Una altra diferència és que fins fa no molt no es quedaven al poble. També anaven fins al poble del costat a atemoritzar els veïns. Sembla ser que ara ja tenen més bona relació. Les màscares tampoc són les originals, o no totes com a mínim. Se sap de la conservació de 8 màscares originals. 7 d'elles estan al poble i se segueixen utilitzant cada any. Es diu que tenen més de 300 anys, però l'estar fetes de metall no es pot fer la prova del carboni 14 per demostrar-ho. També se sap que algunes són més antigues que d'altres perquè estan fetes amb materials diferents. I us preguntareu, però Albae, tu has dit que hi havia 8 màscares originals i que al poble només se n'utilitzen 7. Què se n'ha fet de la 8ª? I la resta, si n'hi havia? Doncs de la resta no se'n sap res. Però la 8ª ha viatjat més del que podríem esperar. Si la voleu veure, haureu d'anar fins a Trento. A Itàlia, sí. On la trobarem al Museu Antropològic de la Població. Curiós, veritat? Si algun dia es descobreix com és que va anar per a Itàlia, no us preocupeu, que us informaré del tema. Però si us pensava que això s'havia acabat... Bé, està a punt d'acabar. Simplement, recordar que com no podia ser d'una altra manera, quan es pon el sol, emmascarats i emmascarades, frenen la seva activitat per fer via a unes brases on estaran fent xistorra i podran fer un glob, o uns quants, de vi, sidra i petxaran. I també menjar formatge per tal de recuperar força després de passar tota la tarda amunt i avall donant amb la vara. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i recordeu que podeu tornar a escoltar tots els nostres programes a la web bilboiria.eus. Que passeu un bon cap de setmana i fins al proper programa.